Bon dia, és d'una i 5 minuts de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'info d'avui divendres 18 de juliol és el darrer de la temporada. La programació habitual de Ripollet Ràdio tornarà a començar el proper dia 8 de setembre. Però la ràdio no s'atura i, a banda de la programació musical d'estiu, la propera cita important amb els nostres oïdors serà per Festa Major, amb una programació especial en directe i al carrer els dies 30 i 31 d'agost. D'altra banda, i com sempre els recordem, que a la web municipal ripollet.cat poden seguir dia a dia tota la informació local. I de Festa Major i altres informacions locals de la setmana parlarem a l'info d'avui. Coneguem així quines han estat les notícies més destacades de la setmana amb els titulars. Acords de la Junta de Govern Local del 9 de juliol, Laia Prats.
Es van donar llum verda les inversions que cada any es realitzen als centres educatius locals de cara al començament de curs.
El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses aprova l'informe del Pla d'Infraestructures del Vallès Occidental.
L'informe permet conèixer l'estat actual i quines haurien de ser les actuacions de millora.
L'Ajuntament explica als veïns de Can Mas les millores que es realitzaran al seu barri.
Dilluns es van reunir amb els veïns de l'illa del Parrissal i dimecres amb els de tot el barri.
El Ripolletens supera els 36.000 metres nadats a la convocatòria del Mulla per les esclerosi múltiple d'aquest any.
A l'estand de l'organització es van recollir més de 600 euros en la venda de material amb el logotip de la campanya i els 74 en donacions.
Demà dissabte es farà públic el guanyador del certamen de curs d'aquest any.
Enguany han participat al certamen més de 200 curs de tot Espanya.
L'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet convoca el concurs I tu què hi veus?
Aquest concurs adreçat a joves entre 14 i 30 anys pretén constar de quina manera veuen els joves ripolletens el patrimoni del seu poble.
L'Associació de Veïns de Sant Andreu es prepara per la seva festa de barri.
Serà aquest dissabte durant tot el dia al parc de Norbert Fuster.
I a l'entrevista d'avui, la Janet Ruiz.
És entrenadora i coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet. Amb ella parlarem del Campionat d'Espanya que se celebrarà a Ripollet els dies 25 i 26 de juliol.
Esteu escoltant Info.
A la passada Junta de Govern Local es va donar llum verda a les inversions que cada any es realitzen als centres educatius locals de cara al començament de curs. Per una banda, es realitzarà la substitució de la fusteria exterior del Centre Josep Maria Llinesta per un import de més de 36.000 euros. Francina Ricard.
El termini d'execució serà de 15 dies. També es realitzaran obres al mur de tancament entre el CIP de Che i el centre ocupacional que s'executaran en 3 setmanes amb un cost de 23.400 euros. D'altra banda, i a proposta de la Regidoria de Medi Ambient, l'Ajuntament de Ripollet ha subscrit el conveni OLIT 2008 amb el Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i del Barcelonès, tal com explica el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando.
Aquest és un conveni que venim signant tots des de ja fa anys. És una proposta de la Regidoria de Medi Ambient i s'anomena per l'establiment d'una xarxa de bars i restaurants amics del medi ambient. En definitiva, com bé sabeu, mitjançant aquest conveni, el Gremi d'Hostaleria s'encarrega de que en el seu establiment s'ha delineat, es recull l'oli, de forma que aquest oli residual es fa un llançament o es fa una recollida, de forma que sigui sostenible, en el sentit de no abocar-lo en qualsevol lloc o de qualsevol manera.
La despesa d'aquest conveni és de 6.000 euros. També es va aprovar la subvenció de 9.000 euros per a Ripollet Educació SL, que gestiona l'escola de música situada al CIP. Per últim, destacant 3 punts d'urgència. El primer, el canvi de sentit de circulació de la Rambla de Sant Esteve i carrers adjacents, basats en el pla de mobilitat aprovat fa 3 anys, que analitzava la circulació del municipi. Peñarando explica els detalls.
La Rambla de Sant Esteve, des del carrer del Sol, serà de sentit únic. Abans de les obres, el sentit únic era des del carrer Padró, això ara canviarà i tindrem sentit únic des del carrer del Sol, direcció carrer La Mercè o direcció Marrantino. Des del carrer del Sol cap amunt, cap al pavelló municipal d'esport, doncs serà un carrer de doble sentit, tal com ho era fins ara. I després també un altre canvi, doncs serà el sentit de circulació del carrer Nou, que fins a la Rambla Sant Esteve i venint, diguéssim, de la part alta del barri de Sant Andreu, doncs serà un carrer de baixada, mentre que ara en aquests moments és un carrer de pujada.
L'Ajuntament informarà degudament als ciutadans en el moment que aquests canvis siguin operatius. També es va donar llum verda a l'adjudicació provisional de la tercera fase de reformes i millores del camp de futbol de l'Industrial a les empreses Obres i Pavimentos Especiales S.A. i Catalana d'Obres i Recs per un import de 290.000 euros. Les obres, en principi, estaran finalitzades el mes de setembre per no interrompre el funcionament de l'equipament. Per últim, es va adjudicar provisionalment la gestió de la llar d'infants municipal.
dir-vos que aquesta adjudicació, que en aquest moment és provisional, s'ha fet a la cooperativa Mirada d'Infant, que és una societat, que és una cooperativa, i que és la mateixa cooperativa que està gestionant la Rodeta de la Rodeta del Munic. L'import de contractació són 233.552 euros, aquí haurien de sumar-li l'IVA.
El contracte serà vigent des de l'1 de setembre de 2008 i fins al 31 de juliol del 2009. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental va aprovar el passat dimarts 15 de juliol l'informe sobre les infraestructures i la seva planificació a la comarca. Es tracta d'un document que recull totes les propostes de millora de la xarxa viària i ferroviària. L'informe ha estat elaborat a partir de la participació de tots els ajuntaments de la comarca i permet conèixer quines són les infraestructures existents al Vallès Occidental, el seu funcionament i quines haurien de ser les actuacions de millora. Per conèixer alguns detalls d'aquest document, ens acompanya el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el senyor Antoni Rebolleda. Senyor Rebolleda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han estat uns quants mesos treballant en aquest document des del mes de gener. Quin és el seu principal objectiu?
Bé, el principal objectiu era lograr el posicionament, el consens, també, per què no dir-ho, lligat amb alguna discrepància, que també és palès en el document, però forma part de l'àmbit més menor d'aquest mateix document, però en definitiva era per posicionar a la comarca i a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca amb un únic sentit envers les infraestructures tant viàries com ferroviàries.
El document, com vostè deia, ha estat aprovat per unanimitat, tot i que hi ha hagut certes divergències. Quines han estat aquestes, les més concretes o les que més s'han fet palès?
Bé, el document aprovat el que constata és una majoria aclaparadora de posicionaments conjunts respecte a les infraestructures, insisteixo, viàries i ferroviàries de la comarca. Sí que és cert, amb algun matís d'algun ajuntament, en concretant pues, respecte bàsicament sobre alguna influència que ells entenen que pugui haver-hi negativa al respecte d'aquestes infraestructures. Però bé, jo sincerament no voldria destacar-ne cap, el document ho recull, perquè aquests posicionaments, tot i són i ser menors, i jo diria que molt menors, són de respectar, però que el que cal destacar d'aquest document és el gran acord per la majoria d'alcaldes i alcaldesses respecte a aquestes infraestructures.
En quant a les demandes viàries, quines són les principals actuacions que en proposen per la comarca?
Bé, aquí el que hi ha hagut és un posicionament respecte tant a ferroviari com a viari del que hi ha, de la fotografia actual, per entendre'ns, el posicionament respecte a la fotografia actual, amb demandes de desdoblament, amb demandes de soterrament, amb demandes d'interconnexió més amable entre pobles. Hi ha un seguit llarguíssim de propostes en aquest sentit, també en la xarxa ferroviària. I després hi ha una segona part molt important, que és un posicionament al respecte d'aquelles actuacions que en aquests moments estan planificades en el nostre territori, com pot ser el pla territorial metropolità, que en aquests moments està en fase, diguéssim, podríem dir-ho així, plenament de consultes, i altres documents de tema de transport urbà que també s'estan planificant, i altres ens planificadors. Pues aquí també s'ha fet un posicionament de tots els alcaldes i alcaldesses de la nostra comarca i s'han fet suggeriments respecte a com caldria tractar des de la visió de la comarca aquestes infraestructures.
Necessita la comarca grans infraestructures tant viàries com ferroviàries actualment?
Bé, sobretot el que necessita la comarca són aquelles infraestructures que la facin comunicar entre si mateixa. Sí que és cert que, podríem dir-ho per tradició, hi ha hagut una concessió radial envers Barcelona, que no és despreciable, al contrari, el que cal és mantindre-la i millorar-la, però sí que podríem dir que la gran necessitat és la interconnexió entre la pròpia comarca, la transversalitat. Els eixos transversals són els que realment manquen per la connexió de la nostra comarca. I afegiria, no només de la nostra comarca, sinó del traspàs d'una comarca veïna a l'altra veïna, a les que connectem, en definitiva. Jo crec que aquest és el concepte de mancança més important.
Mm-hmm. Si no només parlem d'infraestructura, sinó també de transport públic, com valora el grau de mobilitat de la comarca?
Bé, el grau de mobilitat de la comarca en aquests moments cada vegada és més reduït. Per què? Perquè la mobilitat de les persones, com podem comprovar dia a dia, cada vegada és més gran. Per tant, des d'aquest punt de vista s'ha treballat també el document de poder reforçar molt la xarxa ferroviària en un sentit envers a Barcelona, però també, com insistia abans, de manera transversal, perquè la xarxa ferroviària és la que ens ha de donar el valor afegit d'aquest plantejament de la mobilitat, que no només és pensar en l'avui, que també, sinó pensar en el futur de la mobilitat del nostre territori.
Quin és el camí que ha de seguir ara aquest document?
Bé, aquest document, nosaltres una vegada aprovat pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, el portarem, el lliurarem en concret a tots aquells ens planificadors, com pot ser la pròpia Generalitat, l'AMTU respecte als transports urbans i interurbans, i a tots aquells agents econòmics i socials del nostre territori, perquè tinguin el posicionament dels alcaldes i alcaldesses respecte a la fotografia actual, per dir-ho d'alguna manera, i aquella xarxa que està planificada, quin és els posicionaments que nosaltres fem.
Doncs senyor Antoni Rebolleda, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, moltíssimes gràcies per la seva aportació i explicació i molt bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
El 91.3 Info.
Algunes d'aquestes actuacions proposades a l'informe sobre infraestructures a la comarca afecten directament a Ripollès. L'objectiu, tal com ens acaba d'explicar el president del Consell Comarcal, és que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat el tingui en compte en l'avantprojecte del seu nou pla territorial metropolità de Barcelona. Per conèixer més concretament aquelles demandes que afecten Ripollès, ens acompanya l'alcalde de Ripollès, Juan Paralejo. Senyor Paralejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Expliqui'ns vostè quines són aquelles aportacions que ha fet Ripollès a aquest Consell d'Alcaldes.
Bé, les aportacions que ha fet Ripollet concretament, que ens afecten directament en el poble, han estat 8 suggeriments a aquesta proposta, perquè recordem que ni tan sols són al·legacions, perquè és un pla que ens ha enviat, diguem, abans de fer l'aprovació inicial. Però en qualsevol cas, nosaltres, d'aquestes propostes que ens fa el govern de la Generalitat, tenim 8 suggeriments a tenir en compte, que esperem que siguin recollits de cara a l'aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Aquestes són, diguem, qüestions específiques. Després hi ha altres de generals que a través del Consell Comarcal hem consensuat entre tots els alcaldes, que podrien ser qüestions, diguem, més generals de millores viàries, no concretes, que també ens afectarien a nosaltres. Per exemple, pues, el fet d'insistir en la integració urbana del unes vies de comunicació, que nosaltres podríem dir, per exemple, que estem treballant en aquest tema en la Nacional 150, o bé l'habilitació d'espais per a vianants i ciclistes, que també sabeu que estem dintre del Vallès Natural i que són qüestions que no només ens afecten a Ripollet, que són de caràcter general. Per altra banda, hi ha algunes qüestions de caràcter molt local que nosaltres hem inclòs i que estan dintre del document que s'ha enviat per part del Consell Comarcal, i també a nivell independent com a municipi, que nosaltres hem fet arribar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Aquestes qüestions específiques podríem resumir-les en les següents. Per exemple, el soterrament de la C58 és una qüestió que nosaltres hem plantejat com una millora d'aquesta via. de la planificació a nivell de vialitat que ens proposa. Nosaltres estem en desacord en dos vials nous que ens plantegen, que seria la connexió de la C-17 de Montcada amb la C-58, que és el que normalment es, tradicionalment es diu la via de cornisa. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta via si no té una altra continuïtat que sigui connectar-la amb la C-58, perquè la C-58 és una via prou col·lapsada com per a sobre, diguem, posar-li més trànsit provenint de la C-17. I després, un nou vial de ronda, de Ripollet, si la ronda és, que connectaria la C-17 amb l'AP-7, que nosaltres també estem en desacord, perquè nosaltres aquí la vialitat que plantegem és una vialitat estrictament de circulació urbana de Ripollet i que no contempli pues, el trànsit de pas, que seria bueno, un cost mediambiental important, sobretot pel barri de Can Vargues, no? Mm-hmm. I després hi ha altres qüestions. Per exemple, nosaltres plantegem un nou pont de connexió entre Cerdanyola i Ripollet, diguem per la zona de Tiana. Després plantegem que la línia orbital que planteja a nivell ferroviària pugui contemplar una estació a Can Salvatella, i la connexió ferroviària, que ja és prou coneguda perquè nosaltres ja vam sol·licitar els tres alcaldes, el de Cerdanyola, Montcada i jo mateix, a la autoritat del transport en relació a una proposta de connexió ferroviària entre Cerdanyola i Montcada, que ja connectaria en xarxa amb altres vies que provenen de Barcelona i que es podrien connectar amb Badia i Sabadell, i lògicament nosaltres això estem d'acord i hem dit que això a més hauria de ser prioritari. I després hi ha una altra qüestió, que és l'afectació de la carretera 1411, que és la que ve de Montcada, de Marrampinyo, i que seria la desafecció d'aquest vial, d'aquesta carretera, per poder-la passar al que nosaltres diem el vial del riu Ripoll, que seria, i de fet és el que en aquest moment s'està fent, de carretera intermunicipal. I per últim, una qüestió que també ja és prou coneguda, i és que a la línia Pantiol-Mollet de ferroviària poder fer una variant que pogués apropar-se a Ripollet per la part nord, i que en alguns estudis inclús ha sortit com a estació de Ripollet Nord. Aquestes serien les qüestions específiques que ens afecten a Ripollet i que nosaltres hem plantejat com a suggeriments, i que a més ha comptat amb el recolzament del Consell Comarcal.
En la revisió que hi ha del Pla Territorial Metropolità, que creu que arribarà primer el tren, el metro o el tramvia a Ripollet?
Depèn, perquè és que aquesta reserva que hi ha, aquesta planificació ferroviària, no especifica, o sigui, el que sí que especifica és que hauria de dependre del ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, però bé, podria ser un tramvia, podria ser un metro lleuger, podria ser un tramvia, podria ser un metro, podria ser un tren, és a dir, no especifica. Nosaltres el que volem és incorporar Ripollet definitivament a una xarxa ferroviària, sigui que la sigui, perquè la estructura que s'està plantejant a nivell de la nostra comarca, lògicament no és de plantejar una solució individual per cada municipi, sinó el que volem és que hi hagi una xarxa que ens permeti que les diferents localitats de la nostra comarca puguin estar interconnectades perquè qualsevol ciutadà pugui accedir a qualsevol lloc per via ferroviària. Per tant, aquesta connexió que es planteja és una connexió amb una potencialitat importantíssima, perquè podria connectar les vies ferroviàries de Montcada amb les de Cerdanyola i amb la nova línia ferroviària, que és la que hauria d'arribar al Vallès a través del túnel ferroviari d'Horta. Uh-huh. Per tant, connectant-nos amb Barcelona.
Tenint en compte el grau de mobilitat que hi ha a la nostra població, què creu que és la prioritat, la connexió intercomarcal o amb Barcelona?
És que és el mateix, és a dir, és que el que s'està plantejant és una xarxa d'intercomunicació, és a dir, nosaltres en Barcelona és importantíssim que estiguem connectats, però també és molt important que la estructura ferroviària no sigui exclusivament radial, sinó que hi hagin diferents cinturons que ens permetin enllaçar amb les diferents vies radials que hi ha a Barcelona, que ja n'hi ha prou, és a dir, Terrassa i Sabadell estan connectades ferroviàriament amb Barcelona a través de Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà, Sabadell estan connectades amb Barcelona a través de la Renfe, Montcada està connectada a Barcelona a través de la Renfe. Per tant, la interconnexió amb Barcelona, les línies que avui ja són pràcticament metro, ja funcionen. El que ens cal als municipis és poder-nos interconnectar en entre nosaltres, amb estacions intermodals que puguin fer el canvi, diguem, d'un sistema a l'altre o d'una via a l'altra. I jo penso que aquest és el repte que tenim en el futur. A més, a Ripollet, diguem, és que no tenim connexió ferroviària amb Barcelona. Per tant, qualsevol connexió que ens permeti connectar amb qualsevol d'aquestes vies ja serà un avanç importantíssim.
Doncs, senyor Juan Parralejo, alcalde de Ripollet, moltes gràcies per la seva aportació.
Molt bé, a vosaltres.
I bona tarda.
Bona tarda.
El Partit Socialista de Catalunya a Ripollet ha criticat en un comunicat als mitjans les dobles cares i dobles llenguatges del COP en referència a l'organització dels correbars. La comissió executiva del PSC retreu al grup de l'oposició les crítiques a la llibreta com una apologia de l'embriaguesa. A més, s'ironitza que ara promouia els correbars com a gran festa alternativa i a més guai de la festa major.
El PSC critica que el COP defensi el correbars com a activitat pedagògica i es pregunta què té d'educatiu ensenyar als joves de Ripollet com agafar un cubata, prendre una cervesa en 5 segons o emborratxar-se en mitja hora, i defineix l'activitat de com buscar un vot darrere una barra. Finalment, el PSC afirma que no creu que aquest model de festa major ni de joventut, i sí en una gibrelleta on vindrà Kiko Veneno, Gertrudis, el senyor Zambrana i d'altres hip-hoperos que actuen gràcies a contactes dels joves usuaris del casal de joves i el cafetín. A la mateixa nota de premsa dels socialistes es recorda que la gibrelleta ha estat realitzada amb la participació dels membres del Consell de Joventut i conclou que el COP encara no s'ha adonat que als joves de Ripollet els agraden altres activitats que no són les que ells proposen.
El Compromís per Ripollet ha sortit en defensa dels correbars en un segon comunicat i ha retret al PSC de voler reduir el debat municipal a temes intranscendents i no entrar en el debat d'idees, com ara els pisos de protecció oficial, l'ecoparc o l'hospital. José Luis Muñoz, regidor del Compromís, ha volgut recordar en aquest comunicat la defensa que ha fet el seu grup de la Comissió de Festa Major, la Participació Ciutadana i l'atenciment de la festa al centre de la vila. El Partit Popular a Ripollet ha declarat per mitjà d'un comunicat de premsa que pensa introduir al·legacions al plec de condicions per la contractació de l'empresa de recollida de residus sòlids i recollida selectiva a Ripollet.
Segons Víctor Diegues, portaveu dels Populars, les presses i el gran volum del text no és una excusa per perdre de vista les exigències a un servei que no ha incorporat nou personal ni maquinària en els darrers 5 anys. També es desitja als Populars rebaixar en el text les referències a l'organització interna de l'empresa.
Segons un comunicat de premsa de les candidatures alternatives del Vallès, més de 400 persones, entre ciclistes i vianants, es van aplegar el passat diumenge 13 de juliol a Ripollet per reclamar un altre model de mobilitat i itineraris segurs per anar en bicicleta i a peu.
L'acte va seguir els principis de la declaració de mobilitat recentment realitzada per les formacions polítiques alternatives del Vallès Occidental i entitats cíviques. Segons fons de l'ESCAP, amb la bicicletada es va voler reivindicar aquelles formes de mobilitat més sostenibles, la bicicleta i el caminar, i per les quals hi ha grans mancances en les nostres ciutats i en les nostres carreteres.
Durant aquesta setmana, els responsables tècnics de la implantació de la llei de barris a Can Mas amb la primera tinenta d'alcalde, Rosa Maria Martín, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, han realitzat dues trobades amb els veïns de la zona per tal que poguessin veure tots els projectes que es faran al barri.
Dilluns es van reunir al Centre Cultural amb els veïns del Parc del Rissal. Ens explica com es va desenvolupar la reunió la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Maria Martín.
I lo que queríamos en esa reunión era explicar de una forma lo más clara posible cuáles eran los equipamientos que vamos a poner dentro de la isla Pizarra. Sabéis que el ayuntamiento ha comprado hoy un local, con lo cual explicamos cuáles eran esas actividades, explicamos también un poco en general cuál era la ley de barrios, los proyectos que se iban a realizar, y la verdad es que la respuesta que hubo por parte de los vecinos fue muy positiva y fue de ganas de que haya una intervención tanto en el barrio de Can Mas en general como en esa isla en particular.
La segona reunió va ser dimecres al CEP al Martinet i era oberta per tots els veïns del barri. Aquesta vegada va ser el mateix alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, qui va explicar el projecte.
El passat diumenge 13 de juliol, les piscines descobertes del poliesportiu municipal van ser l'escenari d'una nova edició de la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple.
68 ripolletens i ripolletenques van nedar 36.050 metres des de 2:15 del matí fins a 7:45 del vespre. Aquesta participació ha doblat la de l'any 2007 i ha triplicat els metres nedats. A l'estand de l'organització es van recollir més de 600 euros en la venda de material amb el logotip de la campanya i 74 euros en donacions.
El 91.3 i pot.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prat.
Avui divendres l'Associació de Víctimes del Feixisme organitza per tercer any la trobada en homenatge a totes aquelles persones que van perdre la vida durant el feixisme. L'acte començarà a les 8 del vespre a la plaça 11 de setembre. També aquesta nit, a partir de les 8 del vespre, l'Espai L'Estel organitza la nit jove amb concerts en directe, un concurs d'acudits i botifarrada popular. Serà al pati del Centre Cultural. I demà dissabte, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Andreu organitza la seva festa. Les activitats començaran a les 9 del matí amb un torneig de petanca. A partir de les 10, els més petits podran gaudir de la xocolatada popular i els trabucaires faran una cercavila pels carrers del barri. A les 11 del matí començaran els jocs infantils i a les 12 un concurs de dibuix. A les 7 de la tarda començaran les actuacions de ball amb el Quadre Andalús de Ripollet i la participació dels gimnasos locals. La festa s'acabarà passada a la mitjanit amb música i ball en directe. Per últim, també dissabte es farà públic el veredicte del desè certamen de curtmetratges de Ripollet i del primer concurs de curts express de la vila. Serà a partir de les 10 del vespre al Centre Cultural.
Esteu escoltant Info.
Aquest dissabte es farà públic el veredicte del desè certamen de curtmetratges de Ripollet. A més, com a novetat d'enguany, també s'ha convocat el primer concurs de curs express. Per conèixer com han estat les primeres jornades del visionat de curs i les expectatives de cara a demà, tenim amb nosaltres el regidor de Joventut, Ferran Tornel. Senyor Tornel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de recordar que el cap de setmana passat es van visionar els 29 curs finalistes. Es repeteix el bon nivell d'anys anteriors?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, després ja veurem el jurat que ha decidit, però pel que vam veure estem contents sobretot per la participació i perquè 233 persones o grups de persones van voler participar en el que és el nostre concurs, no? Que ja té un nivell, podríem dir, i un caché, que es diu també, no?
Mm-hmm. Parla vostè de 233 curs, l'any passat es van presentar 97, com es valora aquest fet?
Doncs jo el trobo... Si no és espectacular, sí, un procés positiu en només un any, no? Un procés positiu. Espectacular, no m'agrada dir-ho mai perquè sempre sigui massa complet, no? Amb un mateix i amb el que fa un equip, però jo crec que és positiu. Aquest salt també, no crec que tampoc sigui per la realitat del premi, que és important, però també el que hem volgut en aquest aniversari són altres coses, com el curt després, etc. No? I que sí, que és un bon premi, els 1.000 euros, i el segon 500, i el tercer 700, i l'exèrcit, etc. Però que jo crec que la gent també sap que, bueno, que si l'Ari Pujet hi participa i pot guanyar, no sé, té també altres dies. I per nosaltres és un orgull que en 10 anys i amb una altra generació de gent que porta el que és l'organització dels curs estiguem en aquest nivell de participació, no? Que no vol dir que sigui sempre la qualitat el que més ponderi o el que més preponderi amb el que és aquest número, no? Que no vol dir res, no vol dir molt, no? Però nosaltres estem contents que sigui així.
Uh-huh. Entre els curs seleccionats n'hi ha tres que són de joves de Ripollet, un d'ells dels joves del Cafetí. Com ha estat aquesta experiència?
Aviam, és un global el valorar l'experiència de que els joves del Cafetí a Tarda van poder fer el que és aquest curs, no? Es van apuntar i el resultat és el que és, està fet amb molta voluntat i està molt bé i sobretot és una experiència per ells i sobretot per això, no? que gràcies al Cafetí i al context en què estaven van poder això, fer-se amics d'alguns que no es coneixien, fer activitats diàries, fer teatre i fer també un curt i amb un professor i amb un director experimentat que sabia el que tocava. I es nota. No és un gran curt, però també per anar-nos molt jove, que jo sé que més d'un d'aquí ja ha fet altres coses o vol fer altres coses o té, si no, pensar en el futur, en dedicar-se a això, perquè això és molt difícil. I no ho deia segur ni a fer-lo amb Oliver quan tenia 14 anys, però jo crec que, déu-n'hi-do, l'empenta que van poder fer diguem, experimentant amb el que era el seu hobby, que era el cinema en aquest aspecte, i un objectiu comú, que era fer alguna cosa en concret, amb els companys del dia a dia de la tarda, no?
Mm-hmm. Perquè el que sembla evident és que la regidoria de joventut vol que el certamen de curs vagi més enllà del mes de juliol, no?
Sí, 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 està clar. Nosaltres aviam hem de treure conclusions d'aquest tercer concurs, vale? Hem de treure conclusions, aviam, era un punt d'inflexió aquest any pel tercer aniversari, i aviam com ho enfoquem amb els altres anys, però bueno, coneixent-nos, no és que siguem molt ambiciosos, perquè estem a Ripollet, nosaltres no podem, però sabem que si el certamen de curs vol fer un salt molt més amunt, haurem de posar un premi de 8, 9, 10, 12 mil euros. Som conscients. No puc dir que no ho farem mai, perquè això jo no sé qui dirà que no faré alguna cosa el dia de demà, però sí, és veritat que intentarem buscar, com sempre fem, amb imaginació i amb professionalitat de la joventut, intentar fer, i amb la bogeria també que es caracteritza, i hem de tenir aquest punt de bojos que aporta al context de joventut i als nanos que participen, intentar fer un certamen de competències cada any més potent i millor, no?
Mm-hmm. La principal novetat d'enguany, com comentàvem, és el concurs de curs exprés. Quina previsió de participació n'hi ha?
Bueno, és un interrogant. Ja veurem. Nosaltres creiem que és molt reactiu el que... Atractiu, arriscat i modern, no? Innovador, el fet que, bueno, vinga, vine a gravar, grava sobretot un curt a Ripollet de 5 minuts només i pot utilitzar un objecte, un color i una frase, no? Jo crec que això, com diria amb l'argot, dona un cert morbo, el fet de dir, vinga, anem a veure què és el millor amb aquest experiment. Ens agrada pensar que és així. I ens agrada també pensar que poden participar des de 2 o 3 fins a 30, no? O 40 o 50, no sé. Ja veurem, però que és això. Si des dels àmbits de govern, en aspecte, o dels àmbits de la política, i més amb el que és una majoria de joventut, no experimentem amb el risc i amb el que és el dir, aviam què passa, jo crec que no podríem avançar mai, no?
Mm-hmm. Doncs és moment nosaltres a convidar la participació de tothom en aquest concurs de curs exprés. Senyor Ferran Tornell, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona tarda.
Bona tarda i a vosaltres, com sempre.
Gràcies. Després de la bona acollida i la participació dels joves en el cafetí de tarda durant el curs 2007-2008, la regidoria de joventut començarà una nova edició el proper mes de setembre. El cafetí de tarda és un programa del casal de joves de Ripollet que treballa 3 dies a la setmana i algun dissabte amb joves de 12 a 17 anys en el temps del lleure.
Les activitats que realitzaran són reforç escolar, tallers, sortides, xerrades, activitats esportives, entre d'altres. Els joves que participen fan diferents activitats en funció dels grups d'edat, dividint-se en grups de 12 a 14 anys i un altre de 15 a 17. Amb dos grups tenen espais de relació per fer activitats temàtiques conjuntes. El programa pel curs 2008-2009 començarà el dia 29 de setembre del 2008 i s'allargarà fins al 19 de juny, funcionant de manera trimestral. El preu de les activitats és de 20 euros al mes. Els joves i els pares interessats poden demanar informació al casal de joves a la Rambla de Sant Jordi número 6 de dilluns a dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre i els dimecres de 9 del matí a 1 del migdia. El període d'inscripció serà del 3 al 19 de setembre. Aquesta és una activitat recollida en el pla d'actuacions del Pla Local de Joventut Ripollet 2005-2008.
El proper 26 de setembre comencen les Jornades Europees de Patrimoni. El Consell d'Europa i la Unió Europea han proposat com a tema principal d'enguany el patrimoni i els joves. En aquest sentit, el Patró Municipal de Cultura, des de l'àrea de patrimoni, juntament amb la Regidoria de Joventut i emmarcat a la programació del cafetí, han convocat el concurs d'audiovisuals I tu què hi veus?
Aquest concurs s'adreça a joves entre 14 i 30 anys i pretén copsar de quina manera veuen els joves ripolletens el patrimoni del seu poble. Per patrimoni s'entén allò que ens identifica com a col·lectiu i, per tant, pot ser un edifici, però també una festa o qualsevol altra manifestació tangible o intangible. Els joves, de manera individual o en grups de dues persones, podran presentar obres de fotografia digital o fotomuntatges i o muntatges audiovisuals d'una durada màxima d'un minut al registre del Patronat Municipal de Cultura a la Rambla de Sant Jordi 24 fins a les 9 del vespre del dia 15 de setembre. El veredicte del jurat es farà públic al CIP Molí d'en Rata dins els actes de la nit al CIP el dia 26 de setembre en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. El primer premi és un cap de setmana a Berlín per a dues persones amb entrades pel Film Museum Berlín situat a la cèntrica Port d'Amplats. El segon premi és una càmera de fotos digital i el tercer un MP3.
Aquest dissabte l'Associació de Veïns de Sant Andreu ha organitzat tota una jornada d'activitats per a grans i petits, entre les novetats més destacades que hi ha les actuacions del Quadre Andalús i d'alguns gimnasos locals per la tarda i la xocolatada popular.
Les activitats començaran a primera hora del matí, ens ho explica Joan Bernal, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
Empezaremos la mañana con Melé de Petanca, después harán los Trabucaira, que recorrerán toda la una cercavila, seguidamente tenemos pensado que más o menos a las 10:30 una chocolatada popular con churros y pastas. Después a las 11 tenemos el concurso de dibujo infantil para niños y después tenemos también tobogán y futbolín hinchable. Después tenemos a las 12:30 la entrega del trofeo de dibujo infantil. Por la tarde tenemos la actuación del Cuadro Andaluz de Ripollet. Después tenemos la actuación con unas coreografías del gimnasio Du Fitness Infantil y Hip Hop. Y por la noche, con muestra adicional, la gran verbena popular amenizada por la Orquesta Costelera.
A més, l'associació també ha organitzat el sorteig d'una televisió de plasma que s'entregarà al guanyador el proper 16 de setembre.
La tornada de les vacances coincidirà per a molts ripolletens amb la Festa Major 2008, que tindrà lloc els dies 29, 30, 31 d'agost i 1 de setembre, organitzat un any més per la Comissió de Festa Major. Dues de les novetats destacades d'enguany són el trasllat de la Festa de la Llibreta dins els actes de Festa Major i la instal·lació d'un nou espai a l'aire lliure a la plaça de Pere IV.
La Llibreta 2008 inclourà el 16è Festival Rock Ripollet Rock, que tindrà lloc al Parc dels Pinatons, el concert de Kiko Veneno i Sertrudis, un festival de hip-hop i la Festa del Confeti amb el grup Hotel Cochambre. Pel que fa a l'escenari de la plaça de Pere IV, aquest consistirà en una graderia amb capacitat per a 150 persones, on es realitzaran diferents espectacles, com els monòlegs de l'actriu Amparo Moreno, la nit celta o el concert del grup Kepum Kepam. Altres novetats del programa, que compta amb una seixantena d'activitats, són la nit de màgia a càrrec de Serjo, el torneig de bàsquet 3x3, una exposició retrospectiva dels cartells de Festa Major o el nou format del pregó a càrrec de la companyia Toni Ton. També realitzarà la primera cursa de cambrers de Ripollet, la Festa Country, així com un taller de plantes aromàtiques a la Casa de Natura. D'altra banda, aquesta nova edició de la festa comptarà amb els mocadors de color blau cel que es van presentar l'any passat. Els diners recaptats amb la venda d'aquest material posteriorment s'utilitzaran per alguna activitat de caràcter social.
El proper diumenge 26 de juliol tindrà lloc a la Rambla de Sant Jordi una nova nit de bruixes.
Aquesta activitat organitzada i promoguda per les bruixes de Ripollet està inclosa en el programa de l'estiu al carrer. Serà a les 8 del vespre.
El Centre d'Esplai i la CEL ha organitzat per avui divendres la segona nit jove amb l'objectiu de consolidar aquesta festa que va néixer com un punt de trobada dels joves de l'Esplai que deixaven de ser usuaris per a convertir-se en monitors. La festa començarà a partir de les 20, de les 20 hores, al pati del Centre Cultural.
La nit jove de l'Estel comptarà amb els concerts de The Waves, Déu Vos Guard i la Rise Now. A més, el ritme de candombe durarà tota la nit. També s'ha preparat una botifarrada popular i un concurs d'acudits.
Com cada 18 de juliol, la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme ha convocat una concentració a la plaça 11 de setembre. L'acte començarà a les 20 hores i preveu comptar amb una encesa d'espelmes, música i una lectura de textos.
La Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme va néixer l'any 2002 quan un grup de familiars de morts i desapareguts com a conseqüència de la rebel·lió militar feixista contra el govern de la Segona República, juntament amb altres persones de Ripollet, van decidir crear una entitat. El seu objectiu és el de buscar dades de totes les víctimes del feixisme de Ripollet i treballar per dignificar la vida d'aquestes persones.
Els propers 25 i 26 de juliol al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus acollirà el Campionat d'Espanya Sènior de Patinatge Artístic. L'organització ha estat a càrrec del Programa Municipal d'Esports, l'Ajuntament de Ripollet, el Club Patinatge Artístic Ripollet i la Federació Espanyola de Patinatge. A la competició participaran dos patinadors del Club de Patinatge Ripollet, concretament Isabel Repulló i Carles Gasset. Per parlar de tot plegat ens acompanya avui a l'Info la Janet Lluís, entrenadora i coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet. Janet, molt bona tarda.
Bona tarda. Ho teniu tot engestit?
Home, encara queden detalls d'última hora i petites coses que surten que de vegades no estan previstes, però vaja, que el puzzle va encaixant de mica en mica.
Quina importància té per a vosaltres que aquest campionat, el Campionat d'Espanya, se celebri a Ripollet?
Doncs té una importància triple. La primera perquè tenim dos patinadors, un que s'hi juga a l'or, a l'or de la categoria reina. La segona perquè tenim molts patinadors novells de gran projecció i veuen amb aquests patinadors el buc insignia per seguir. I en tercer lloc perquè aquests patinadors molts han guanyat copes mundialistes i europees i tenim la gran sort que a la nostra casa tenim patinadors d'alt nivell, no?, internacional. I això és una sort, que no tots els dies pots anar al costat de casa teva i trobar un nen que ha guanyat una medalla d'or en un mundial.
Mm-hmm. Hem dit al principi 25 i 26 de juliol, tot i que els patinadors arribaran més d'hora, no?
Les expedicions arriben el dijous dia 24 i per la tarda tenen un contacte a pista de 10 minuts, més que res per si han de canviar rodes, perquè cada pista té un paviment diferent, no? I aleshores, com Ripollet té parquet, doncs molts patinadors han de provar rodes perquè entren amb ciment o entren amb terrassa, depèn. Aleshores ja sempre estipulat 10 minuts de pista per això, per provar rodes sense cap mena de dificultat ni de piruetes ni de salts.
Mm-hmm. Com a les instal·lacions que hi ha a Ripollet?
Doncs força bé, home, podríem estar millor però no ens hem de queixar, vull dir, tenim a l'abast dos pavellons, dos pistes cobertes, una pista semidescoberta i després aquí les escoles municipals també tenen la sort de tenir pistes cobertes, això no pot dir que qualsevol poble i més un poble d'aquestes característiques, que és un poble petit en dimensions.
Mm-hmm. Fa uns 8 anys crec que es va celebrar un altre campionat d'Espanya a Ripollet.
Sí, va ser un campionat d'Espanya júnior, de la categoria inferior al sènior, i en aquell campionat vam tenir la sort de tenir dos patinadors també del patinatge artístic Ripollet que van guanyar la medalla d'or i van tenir el passe al Mundial, perquè aquell any era un any especial que es feia abans del Mundial que l'europeu. Aleshores era un campionat doblement important, perquè el passe del pòdium era directament al Mundial. I van guanyar Javi Moreno, en categoria senior i júnior masculí, i en parelles de dansa en Javi Moreno i Diana Resi.
Tu ja hi eres?
Sí, sí, ja era entrenadora del club.
Sí, que per tu ja... Aquest no és el primer campionat,
no,
ja.
No.
Que organitzes, no?
No, i hem fet algun més de Catalunya, que també té prou importància perquè a vegades el català és el pòdium que també es transmet a Espanya.
Uh-huh. Hem parlat abans de dos patinadors que s'hi juguen molt, l'Isabel Recolló i el Carles Gasset. Parla'ns de les seves possibilitats en aquest campionat.
Home, el Carles Gasset s'hi juga a la medalla d'or i... Bé, l'any passat no va poder guanyar el sènior perquè sortia una lesió i tot just l'únic campionat que va poder fer va ser a l'Espanyol, a l'Estatal, i va quedar subcampió. I aquest any, com ja l'ha preparat una mica més, esperem que el factor pista més que les condicions físiques han acompanyat pugui guanyar la medalla d'or. La Isabel Repullo és una altra història perquè venim de la Copa Amèrica, que vam disputar la setmana passada, va quedar subcampiona a la Copa Amèrica a Brasília. Però clar, les condicions físiques van ser molt millors la setmana passada que no pas ara amb el jet lag i la recuperació del canvi horari. Aquesta manera s'hi juga des de la tercera a la setena plaça, depèn de les seves contrincants. La primera i la segona plaça hi ha molta diferència de dos patinades també que són del Vallès, que són de Cerdanyola, però en canvi ella doncs, lluita per la tercera a la setena plaça, o el passe a l'europeu, a la Copa d'Itàlia, o a l'Interland que està a Holanda. Vull dir, tots aquests patinadors tenen després un passe internacional.
Uh-huh. En quines modalitats hi participen i quines són les seves característiques?
Doncs en figures obligatòries, que són les típiques rodones que la gent s'hi avorreix molt perquè és tècnica pura. Després en patinatge lliure individual, masculí i femení. I després en parelles dansa, que és molt espectacular. Que uh-huh. N'hi ha tres parelles i hi ha una de Vendrell que la veritat val la pena.
Com es prepara un campionat d'aquestes característiques a nivell d'entrenament? Diguem que tu que aquí tens el paper principal, no?
Bé, clar, és que és per temes de rendiment. Aquest és el tercer campionat de la temporada, porten fent el territorial i després el català, i aquest és el tercer. No tens un pic màxim de rendiment perquè tu estàs preparant l'europeu i el mundial i es suposa que en l'europeu i el mundial és on realment la força explosiva és on es veurà. De tota manera, depèn de cada patinador, però és que han de fer un complement físic important. Ells van al gimnàs a part de fer la tècnica i dintre de la pista depèn del patinador, però entre 6, 12 o 18 hores setmanals.
Uh-huh. Requereix tanta disciplina, com es veu en altres esports, de moltes hores?
Sí, sí que ho requereix perquè és un esport de tècnica molt específica. Hi ha esports que són específics i aquest és un d'ells. Per tant, un mínim detall amb una curva, amb un ombro, amb una cadera, doncs la veritat és que fa venir l'error. O sigui, el grau d'error és molt alt. Aleshores necessiten moltes hores de tecnificació i concentració. Sí.
Perquè a part de la tècnica intervé, com tu deies, la forma física i també una mica el tema artístic, perquè parlem d'oportunitats
artístiques. Sí, sí, no. A més, ells fan hores de preparació artística, perquè clar, la coreografia va molt estudiada. De fet, ara ja el patinatge s'ha professionalitzat en aquest nivell i tots els que els muntatges són de coreògrafs professionals. Vull dir, ja no, abans ho fèiem els entrenadors, però cada vegada això s'està professionalitzant més.
Uh-huh. Un patinador es pot guanyar la vida professionalment?
En principi té ajuts molt millor que anys enrere. Si entren com a esportistes del nivell, tenen un servei de Generalitat, però encara hi costa. Hi queda molt camí per fer, encara les federacions s'han de bellugar molt més, tant l'espanyola com la catalana, perquè aquests patinadors no tinguin que treballar d'altres coses a l'hora d'entrenar.
Perquè sí que es nota una certa diferència respecte al patinatge sobre gel, que sembla que esteu com més reconegut, rep més ajudes. Això és així o no?
Sí, sí, és així. De tota manera, Espanya, per sort, encara el de rodes té com més projecció perquè realment el nivell és molt més alt. Pensa que a Espanya som la segona potència en patinatge artístic, la primera és Itàlia i la tercera és Argentina. Però és cert que el gel està professionalitzat perquè les cases comercials fan grans trics i perquè les televisions s'hi han ficat al mig. També hauríem de fer molt més espectaculars potser les competicions i més atractives perquè també els mitjans de comunicació s'hi poguessin involucrar més, no? Però crec que també és un tema comercial, que fins que les cases comercials no s'hi fiquin, tampoc s'hi ficaran els mitjans de comunicació de ple, que és la manera d'arribar a tothom.
Mm-hmm. De tota manera, pel que tu deies, tant a nivell del Vallès com de Catalunya, el nivell és força alt, no?
Doncs sí, mira, comptem, per exemple, dos patinadors a la comarca d'Osona, que són campions d'Europa, tots dos, Mónica Gimeno i Manel Pérez. L'Alba Pérez, que és de Sabanyol, encara que està fitxada pel Club Natació Terrassa, és campiona del món júnior i tercera del món sènior. I en Carles Gasset, que l'any passat va quedar tercer en el campionat del món a Austràlia. Vull dir, hi ha molts clubs i molt nivell en tot el Vallès Occidental, però bueno, hi ha comarques com això, com la d'Osona, Vic i tota aquesta part d'Ona, que també tenen patinadors de molt alt nivell.
Uh-huh. A Ripollet el club compta amb una bona cantera?
Doncs sí, la veritat és que tenim la gran sort, a part de tenir la cantera del club, tenir l'esport escolar i també tenim patinatge específic com una mena de seu a Septiana. Aleshores, no ens falten patinadors. Vull dir, al club n'hi haurà 55, 60, a l'esport escolar n'hi ha un 61 i al Tiana en tenim 20. Vull dir, tenim molts patinadors. És que de molts patinadors poden sortir patinadors del nivell. De pocs patinadors és impossible. Però també tenim patinatge lúdic. Vull dir, no tot és competició.
Mm-hmm. Perquè a quina edat consideres tu que un nen hauria de començar a fer patinatge?
Això és molt diferent si ets noi o noia, vull dir, perquè la mena de concentració que requereix el patinatge, possiblement una noia necessita començar abans i un noi no ho requereix tant, i a més quan fan el canvi físic, quan fan l'adolescència, aleshores un noi agafa força física, força explosiva, i una noia té tendència a perdre una mica. Per tant, amb una noia, a partir de 4 o 5 anys seria l'edat ideal per començar, i en canvi amb un noi, amb 7 anys seria suficient.
Teniu molts nois?
No.
Aquesta és una cosa, no? Que
és tot funcionant. Tenim, a dia d'avui tenim 3 nois. 2 a la iniciació i en Carles Gasset a la competició. També va dependre de la població, perquè a Barcelona, per exemple, hi ha molts més clubs que tenen molts nois, i en canvi Ripollet, no sé, potser perquè hi ha hockey i...
Això t'anava a dir, no? Que sembla que la gent tira més com a hockey sobre patins, no?
No ho sé, depèn de la població, ja et dic, perquè, no sé, també dono classes a Rubí un dia a la setmana i a Rubí tinc 10 nois. I també hi ha hockey en línia que encara trau més. No ho sé, depèn de la població, no podia dir-te el factor que tot el dia un nen s'apunti o no s'apunti a patinar.
De cara a la competició, hi ha molts nervis?
Bé,
això de sa casa?
Bé, en un campionat d'Espanya de fet no funcionen com estar a casa. Estan concentrats en un hotel, com a Federació Catalana. la federació ja comença a ser una mica professional i es concentren, em sembla que aniran a l'hotel Campanile a partir de dijous al matí i tenen el seu preparador físic, el seu físio, encara que estiguin els entrenadors i hi ha un entrenador oficial també. El que passa que, clar, cada patinador pot tenir el seu entrenador a dintre de la pista. El fet de fer-ho a casa el que em fa és tenir més estímuls externs, vull dir que no estaria tan nerviosa per la competició i molt més per l'organització.
Sí, no sé, sí, però bueno, també atraurà molt públic d'aquí, suposo que això també ajuda una miqueta, no?, el fet de saber que t'estan veient.
Jo crec que més que el tema de conèixer la teva pista i el tema de tenir una mica... sobretot el factor pista i que coneixes tot l'entorn que t'envolta, vull dir, això sí que ajuda molt.
Només un apunt per acabar, a la web realitzada en motiu del campionat hem pogut llegir una carta de Joan Petit als seguidors del patinatge artístic. Què ens pots dir d'aquesta carta que hi ha darrere?
Bé, aquest home va ser el que va iniciar el patinatge artístic l'any 71 a Ripollet. De fet, ara el dia 5 d'agost es celebrarà el 30 aniversari del primer campionat d'Espanya que es va fer aquí a Ripollet. I es va fer abans, no anava per categories per edat, sinó que anava per exàmens i la categoria reina era la primera categoria. I aquí aquest senyor també va ser el comitè organitzador d'aquest campionat d'Espanya sènior, bueno, primera categoria del 1978. És a dir, és una persona que li hem fet un homenatge perquè porta molt anys treballant amb la divulgació del patinatge artístic i és qui va introduir el patinatge artístic a Ripollet realment.
30 anys, Déu-n'hi-do. Janet Ruiz, entrenadora i coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort.
Esperem que vinguem aquí un altre dia per dir que hem guanyat.
Ho esperem, gràcies. I fins aquí l'info d'avui divendres 18 de juliol. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy i el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Rem Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem amb el tema de Techo de Menos del cantant Kiko Veneno, que serà el cap de cartell de la Festa Major de Ripollet 2008. Fins llavors ens acomiadem. Gràcies per la seva atenció i bones vacances.
La revista tabla y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelo, ni nada. Siempre nosotros, tu muro de metal y lazo. No nos deja vernos, mi mano se ató. Y por la noche, todo es cambio de postura. Y encuentro telaraña por las costuras. Lo mismo de hecho de menos, lo mismo de lo que estaba de mal. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, y va dejando que se sabe lo que más quería. Echo de menos el crujir de tus calzadas, sentir por el pasillo tu beso de araña. Llevo para aroma preso y ese rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metal trilato. No nos sé solernos, ni manosearnos. Y por la noche todo cambia de postura. Y encuentro telaraña por las costuras. Lo mismo de hecho de menos, lo mismo que se echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si va dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si va dejando que se escape lo que más quería.
Porque...
porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, y vas dejando que te cambie lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, y vas dejando que te cambie lo que más quería. Si va dejando que se llame lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si va dejando que se llame lo que más quería.